Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta, consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala Ràdio, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló. Tornem a ser amb vosaltres una setmana més. Des d'aquest espai parlem de salut en la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Ametlla de Mar i el Perelló. Novament amb aquest segon programa d'odontologia i donem la benvinguda a la doctora Sílvia Lluís. Bon dia, què tal? Com estem?
Bon dia, què tal?
Vam comentar la setmana passada que parlaríem de, bueno, una mica de prevenció, no? de patologies. No? Suposo que la més popular, no? Per dir-ho d'alguna manera, la més habitual és la càries, no?
Sí, exacte. Hi ha la malaltia bastant freqüent, que és la càries dental. Llavors us explicaré una miqueta en què consisteix i la descripció, no?, de lo que és una càries. La càries en realitat és una malaltia provocada per bacteris a les dents, en la qual intervenen diversos factors. ¿Vale? Per un costat intervé el que és el factor hoste, o sigui, la dent en si, la qualitat de saliva, la boca del pacient. Cada pacient també té unes característiques peculiars. Després intervé el factor dieta, el tema de la dieta rica en sucres, perquè les bacteris que provoquen la càries metabolitzen aquest sucre i és el que genera després la càries. I després intervé un altre factor importantíssim, que és la freqüència de la ingesta de sucres.
Per tant, això és fonamental, amb la qual cosa vol dir que encara que tinguis una bona higiene de boca, si ingerixes sucres i una dieta pues, que no és l'habitual, igual pot tindre problemes.
Sí, exacte. Sí que la higiene és importantíssima, perquè la higiene el que fa és eliminar de la boca les restes també de substrat, de bacteris també. Llavors disminueix la quantitat de factors agressius contra les dents, però si després n'incorpores de nous, pues, tornem a tindre el risc. Llavors, una mica el tema se tracta aquí de tindre molt present que la càries, en realitat, a la boca tenim bacteris tots. La boca no és estèril, no és asèptica. Llavors, aquestes bacteris s'alimenten del sucre que nosaltres mengem, però no només és sucre com el sucre que entrem, el que fiquem al cafè, sinó és hidrats de carboni. Moltes vegades, pues, bolleria, productes de bolleria, productes com ara, per exemple, les patates chips, no? Són productes que són hidrats de carboni que quan estan tractats industrialment se descomposen molt ràpid en sucre. Llavors aquests bacteris aprofiten aquest sucre. Llavors mentre es metabolitzen aquest sucre, els bacteris desprenen un àcid sobre les dents. Llavors és com tot mineral, que és la capa d'esmalt que tenim a les dents, no? Que és la capa que la protegeix, quan li tires un àcid, el que passa és que se perfora, se desgasta. Llavors aquestes bacteris penetren dintre la dent i provoquen la infecció de la dent, en realitat, que és la càries. Si això no s'atura, van avançant i poden provocar al final el que seria el flemó. Llavors, realment, com més sucre mengen, d'alguna manera, pues, més càries poden provocar.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Quan estem parlant moltes vegades d'higiene i de netejar-se la boca i tal, clar, moltes vegades no, possiblement no ho associem al tipus de menjar que ingerim, no?
Exacte, sí, moltes vegades també, i de zones de risc, perquè quan nosaltres no ens rentem les dents, moltes vegades anem ràpid per davant, així corrent, i realment no retirem la placa de zones on s'acumula. Llavors, realment el factor que provoca la càries és la placa dental, no?, que he dit abans, i la placa dental és esta mescla de bactèries més restes de menjar, que és una pel·lícula que se'ns col·loca damunt de les dents i se'ns col·loca a tothom. Llavors és qüestió d'eliminar-la i fer-la, pues, molt més dèbil.
Perquè després en la neteja pugui saltar. Aquests són els únics factors, és a dir, aquesta dieta i no tenir una higiene adequada són els únics factors que provoquen càries?
Sí, a més, el que he dit abans, el factor de tindre, per exemple, depèn de la qualitat d'esmalt que pugui tindre cadascú, hi ha persones que, i de la qualitat de saliva, el pH de la saliva, si tens un pH àcid, llavors és molt més fàcil que tinguis càries. Si tens un pH més bàsic, pues és més fàcil, per exemple, tindre altres problemes a la boca, com seria el sarro. ¿Vale? Llavors, a la boca una miqueta depèn de l'equilibri, no? Que hi ha. A més, sobretot és el tema de la dieta, però l'anatomia de la boca, les dents que tenen una anatomia o que estan mal posicionades, retenen més placa. Llavors, és molt més difícil de netejar i és molt més fàcil que els bacteris puguen iniciar per allà una càries.
El sarro també és producte del mateix, no?
Sí, el sarro és la placa dental que la saliva ha calcificat. Llavors, depèn de les persones, hi ha persones que tenen un pH bastant bàsic a la saliva, llavors calcifiquen molt ràpidament. En aquest cas, com que és un pH molt alt, ja no arriba a provocar càries normalment, però sí que al col·locar-se entre dent i geniva provoca irritacions de geniva, perquè hem de perdre de vista que la placa dental i el sarro són bacteris. Llavors són factors irritants, tant sigui per la dent com per la geniva.
Molt bé. Altres patologies d'aquest tipus, per exemple?
Sí, hi ha un altre tema, com és el sagnat de genives, que és la gingivitis. Llavors, realment la gingivitis és la irritació de la geniva a causa de la placa. Una vegada això evoluciona i no s'elimina aquesta placa, pot arribar a calcificar-se, a fer-se el sarro, i el sarro pot avançar fins a provocar un problema ja de pèrdua de suport de la dent. És a dir, després de la geniva ja vendria l'os que subjecta la geniva. Si la geniva s'irrita i se desenganxa, per entendre'ns, de la dent, l'os que hi ha baix d'alguna manera també s'irrita, s'inflama i es pot reduir. Llavors és el típic de la gent que té piorrea, és la malaltia que es diu piorrea, que es mouen les dents, que es poden arribar a perdre dents que són sanes, però que el suport ja no és el que tenien a causa del sarro.
Hi ha tractament per a aquest sagnat?
Sí, el tractament és diàriament la higiene, per evitar que es col·loqui la placa sobre de la geniva i de la dent, i per un altre costat, una neteja dental, neteja de boca, que normalment s'aconsella un cop a l'any. Llavors, en persones de risc de patir problemes de periodontals, que es diu, seria semestral, normalment.
Com prevenir? A part també hi hauria el tema de les embarassades, no? Aquí també.
Sí, exacte. Les embarassades, d'alguna manera, tenen una alteració ja a nivell hormonal a la boca, i el que, per exemple, per un acúmul de placa a una persona en un estat normal no suposaria ni tan sols gingivitis, però una embarassada pues comencen a sagnar les genives, a inflamar-se d'una manera bastant exagerada. Llavors, les embarassades se solen espantar, en realitat. Durant el segon trimestre també poden sortir petits com a quistes que sagnen a la geniva. ¿Vale? Llavors, això és bastant incòmodo, que això durant l'embaràs ho tenen a la boca, ho poden tenir, però després ja se recupera sol. ¿Vale? Però durant les embarassades poden perdre bastant de suport. A més que durant l'embaràs, el calci que hi ha als ossos passa també al fetus. Llavors pot haver un augment de la mobilitat de les dents, que això també s'ha de tindre en compte, no? Perquè també no pateixin les embarassades, en aquest cas.
Com prevenir totes aquestes patologies bucodentals?
Sí, bàsicament el consell que donem i la indicació principal és la higiene bucodental. Hi ha una tècnica de raspallat també adequada a cada tipus de persona. Per exemple, per les embarassades a nivell gingival hi ha un tipus de raspallat que també ja les indiquem allà al cap. Per als nens, pues, també, bàsicament perquè moltes vegades l'habilitat d'un nen tampoc no és la mateixa que la d'un adult. Llavors, sobretot han d'insistir. Si no poden els nens, pues, també aconsellar als pares que han acabat de raspallar els nens, pues, que els pares els ajuden. No? Llavors, dins dels hàbits d'higiene, per un costat està el raspallat, llavors entre les dents s'acumula placa, s'acumulen restes de menjar que moltes vegades el raspall no accedeix. Llavors hi ha elements que poden ajudar, com és el fil dental, el raspall interproximal. També molt depèn de l'anatomia de la boca, de les dents. També s'aconsella molt individualment. El fil dental sí que realment l'hauríem d'utilitzar tots un cop per setmana, com a mínim. Hi ha gent que l'utilitza diàriament, però un mínim d'un cop per setmana sí que s'hauria d'utilitzar. Igual com el raspallat, fa molt poquet eren 3 cops al dia mínim, actualment s'està dient que són 2, però bueno, nosaltres sempre diem 3.
3 cops al dia, eh?
Sí, sí, perquè així, sobretot després de la ingesta de menjar, per eliminar bàsicament la resta de menjar, també hi ha un tema que no he exposat abans, que és quan nosaltres incorporem menjar a la boca i els bacteris reben aquests hidrats de carboni, el fet de desprendre l'àcid és immediatament, no? Però la boca després genera un equilibri. Llavors, la saliva el que fa és, d'alguna manera, eliminar aquest àcid a sobre la boca. Llavors, el pH torna a la seva normalitat als 20 minuts d'haver menjat. O sigui, el risc principal a tindre càries és els primers 20 minuts després d'haver menjat.
Després d'haver menjat.
Sí.
Que seria el moment ideal, perfecte.
És quan nosaltres incorporem menjar a la boca i els bacteris reben aquests hidrats de carboni, el fet de desprendre l'àcid és immediatament, no? Però la boca després genera un equilibri. Llavors, la saliva el que fa és, d'alguna manera, eliminar aquest àcid a sobre la boca. Llavors, el pH torna a la seva normalitat als 20 minuts d'haver menjat. O sigui, el risc principal a tindre càries és els primers 20 minuts després d'haver menjat.
Després d'haver menjat.
Sí.
Que seria el moment ideal per fer aquesta neteja. Doncs.
Exacte.
I després estan els hàbits dietètics, no, suposo?
Sí, el que hem dit abans de la ingesta de sucres, d'hidrats de carboni. Moltes vegades entenem sucres com xutxes, no? Caramels, ja està. També hem de tindre en compte que, per exemple, begudes ensucrades, com són els sucs o com són la llet, batuts, poden provocar... quan veiem els nens en la palleta, per exemple, que van menjant o van bevent el suc durant tot el dia, en realitat estem parlant d'un contacte molt freqüent, és quan nosaltres incorporem menjar a la boca sucre en la dent, que hem dit abans, llavors no dona temps a la saliva a equilibrar a la boca. Llavors, aquests nens solen tindre bastanta patologia de càries. En realitat hi ha un tipus de càries que es diu càries del biberó, que també era bastant habitual quan se'ls dona als nens pues, un biberó amb llet i Colacao, per exemple, per a dormir. Que el nen se queda amb el biberó a la boca i es queda adormit.
És a dir, que consumeix poca quantitat durant molt de temps i això fa que...
Exacte.
Aquest procés d'acabar de menjar no pugui... Molt bé.
Sí, en realitat és no és la quantitat de sucre, sinó la freqüència del contacte del sucre en la boca el que provoca la càries. Podríem menjar-nos 100 grams de sucre en 2 minuts i no tindríem tant de risc com si ens anéssim menjant 50 grams repartits al llarg del dia, no? Separats de mitja hora en mitja hora.
Molt bé. Factors de risc, per exemple, en quant a salut, hi ha grups de risc que poden tenir més problemes?
Sí, per un costat, la gent que consumeix tabac, que fuma, la gent fumadora, per un costat el tabac irrita les mucoses de la boca, llavors s'ha de tindre molt en compte que també altera l'equilibri dels enzims que tenim a la boca, que protegeixen d'alguna manera tant les mucoses com les dents. I per un altre costat també provoca una mica de sequetat de boca. La saliva és important a l'hora d'equilibrar. Llavors, quan hi ha una agressió a la boca, la saliva d'alguna manera té els seus elements de defensa. El consum de tabac, tot això ho altera. Per tant, és molt fàcil que es augmenti el risc de tindre càries. I també un altre tema, que seria el tema del càncer oral, que no n'hem parlat abans, però el tabac és un dels factors principals. Tabac abusiu, tampoc no parlem d'una quantitat moderada, però sí que és veritat que en tot pacient que és bastant fumador i que a més se combina també amb el consum d'alcohol, pot haver una irritació bastant important en la mucosa que pot desenvolupar problemes després.
Aquest també seria una patologia que tractaríeu vosaltres, el càncer oral?
El càncer oral, nosaltres el que mirem és detectar si hi ha alguna lesió a la mucosa que pugui ser compatible amb bueno, lesions que realment poden ser cròniques, se poden cronificar o es poden transformar en lesions agressives. Llavors, si la detectem, nosaltres el que fem és la derivació a l'hospital espera que biopsien la lesió, si la veiem que pot resultar un risc, i llavors intentar això, posar-hi solució. Nosaltres el tractament realment al càncer no el realitzem aquí al CAP, però sí que fem el diagnòstic i la prevenció, i sobretot el consell, que com sempre el tema del tabac, almenys informació, i que el pacient també sigui conscient.
Tenim el tabac, el consum de tabac, i
també tenim l'alcohol en si, que combinat, se solen combinar normalment aquests dos factors, però l'alcohol per un costat, a part de que porta bastant de sucre, que pot provocar moltes càries, pues també altera l'equilibri de les mucoses, de la boca, i l'equilibri en realitat de la boca, dels enzims que tenim. Llavors és bàsicament ser conscient. Nosaltres ho mirem i ho expliquem al pacient, perquè almenys no deixen de revisar-se com a mínim anualment, i si no, si pot ser semestralment, millor.
Alguna altra cosa que haguéssim de parlar al programa d'avui?
Sí, bueno, també comentar un tema que són els piercings orals, no? Que és un tema que també està bastant de moda.
Tema de modernitat i de moda, els piercings orals.
Sí.
Bàsicament gent jove, no?
Sí, gent jove. Normalment els piercings, per un costat, sí, estèticament són molt xulos, no? Però per un altre costat s'ha de tindre en compte que segons la col·locació del piercing pot provocar efectes secundaris. Per exemple, el piercing del llavi inferior, normalment la part de la tanca del piercing està en contacte amb la geniva i amb les dents, i el que pot provocar és una rescisió de la geniva, o sigui que la geniva baixa perquè està en fregament continu amb el piercing. Llavors poden ser dents que es queden sense geniva que la cobreixen, o que els hi baixa el nivell de geniva, i se queda l'arrel exposada al llarg del temps. Llavors això pot provocar tant càries com després que realment aquesta dent se quede sense la protecció de la geniva. També hi ha els piercings a la llengua, que moltes vegades ens hem trobat fractures a queixals a nivell d'esmalt, de la part més superficial, però clar, depèn de la consistència del piercing, en realitat.
Pel contacte del piercing que es posa a la llengua amb els queixals.
Sí, a l'hora de, si són boles metàl·liques, per exemple, segons quin moviment o masticació, pues, se pot donar el cas.
Se pot donar el cas. Per tant, pels odontòlegs, no piercings, no?
No, pels odontòlegs, bàsicament, que ho sàpiguen i que vagin en cuidado. Llavors, la gent que porta un piercing al llavi inferior, mira si realment li passa això. Si passa, pues, tindreu en compte. Llavors, ja, això depèn de cadascú. Valorar què és el que preferís, no? Si l'estètica o
la salut.
O la salut. I molts cops, pues, si realment hi ha una càries, pues, empastar-la i evitar que vagi més, perquè, clar, és important.
Pues, bueno, posem punt i final al programa d'avui.
Sí, en principi...
Pues hasta la pròxima ocasió. El pròxim programa ja parlarem d'una altra modalitat de la salut, ja no serà d'odontologia, en tot cas, doctora Sílvia Lluís i a tot el seu equip, pues moltíssimes gràcies per participar en aquests dos espais, i ja hi haurà una altra ocasió, pues, per tornar al Servei d'Odontologia del CAP de l'Ametlla de Mar. Moltes gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta. Consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un costipat. A la Cala Ràdio, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar, Perelló.